la seguretat que només et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I recorda que resoldrem tots els teus dubtes cada dimecres a 2:15 del matí a la secció Joies de Vida del Primer Cafè. Ràdio Estel, refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot allò que vivim cada dia ens deixa una empremta emocional, a vegades conscient, a vegades inconscient. Alegria, tristesa, enuig, neguit, por, enveja... En dosis més petites o més grans, tot el que vivim ens desvetlla aquesta manera de sacsejar-nos mentalment i corporalment que en diem emocions. Cada cop sabem millor que les emocions cal saber-les expressar, cal saber-les canalitzar. És la manera més saludable de que la intensitat d'aquella vivència no es quedi dins nostra i ens porti més complicacions a posteriori. De fet, moltes de les emocions que sentim són només el ressò d'altres emocions més antigues que potser en aquell moment no sabem saber expressar o no vam saber canalitzar. Com podem alliberar aquestes emocions que tenim guardades a la nostra memòria? En parlem avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Doncs avui parlarem d'alliberar emocions, coneixerem una tècnica, concretament la tècnica d'alliberament emocional, EFT, i serà amb aquestes persones. En parlarem amb Marc Portadelles, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, especialista en tapping, tai chi, reiki, meditació i craniosacral, i es defineix ell mateix com a expert en canvis positius. Però també serà nosaltres, el Jordi Casado, la brúixola que ens portarà l'Anna Rallo i la Natàlia, no ho tindrem avui la Natàlia, la Martina que ens porta el mètode checklist.
Bon vespre.
I el Toni Huguet i el Jordi Carretero ens acompanyaran des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Anem a conèixer, doncs, la qüestió d'avui, allò que volem aprendre al començar aquest programa.
Doncs som-hi. Alliberar. Sentir-se còmode o més ample. Recordeu quan heu acabat algun projecte, examen o tasca que us dedicàveu de ple? Quina sensació de llibertat o fora de pressió. És una sensació que ens pot resultar familiar. Però i si unim sentir-se lliure i les emocions? Aquest còctel ens permetrà parlar avui, apropar-nos a les emocions i al seu poder, gestió i direcció. És cert que canviem tant quan ens sentim més amples, més relaxats o més tranquils? Ens al contrari, què li succeeix al nostre cos i ment quan les emocions que sentim no ens permeten fluir i ens bloquegem? Avui caldrà estar atents al diàleg que construirem en breus moments. Emocions i llibertat, dos conceptes que volen connectar. La qüestió d'avui, Oriol, què canvia en nosaltres quan alliberem les emocions?
Què canvia en nosaltres quan alliberem les emocions? Això és el que volem aprendre avui. I en Jordi, que prendrà nota, ens donarà resposta a aquesta pregunta al final del programa.
De Cap i de Nou.
I anem a conèixer el nostre convidat d'avui, dèiem fa un moment, Marc Portadelles, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, especialista en tapping, en tai chi, en reiki, en meditació i craniosacral, i es defineix ell mateix com a expert en canvis positius. Ens has puntualitzat abans de començar el nostre programa avui que els canvis aquests en els quals, d'alguna manera, doncs, tu t'especialitzes són, parlem de canvis positius.
Sí, efectivament.
I
molt
benvingut,
bones.
Benvingut a Ràdio Estel.
Gràcies.
Parlem avui de tapping o de EFT, una tècnica que la traducció del nom vindria a ser això, tècnica d'alliberament emocional.
Sí.
Una tècnica, l'EFT, que s'aplica a Estats Units, sobretot a hospitals, a clíniques de psicoteràpia, en el món de l'esport, en el món del coaching. Pues potser la primera pregunta, perquè per moltes persones segurament és una tècnica desconeguda, què és l'EFT i per què és tan popular, si més no, en alguns llocs, en alguns àmbits?
El tapping es caracteritza per la seva eficàcia i la seva, especialment, la rapidesa. O sigui, és increïble com podem generar canvis positius d'una manera tan ràpida i tan efectiva mitjançant el tapping. Sí? Jo encara em sorprenc ara.
Tapping, tu parles de tapping, però pel nom oficial és aquest, tècniques d'alliberament emocional.
Sí.
Per què s'ha familiaritzat amb aquest nom de tapping?
És EFT tapping, perquè l'acció, diguem, més característica d'aquesta tècnica és el colpeig, en anglès tapping, sí? Llavors, doncs, diguem que es coneix d'aquesta manera, però de fet, doncs, per exemple, la Teresa Forcades, ella diu EFT, i el tapping, doncs, no el diu tant, doncs hi ha, segons quines persones diuen més aquesta part o més aquesta altra. A mi m'agrada dir, doncs, EFT tapping, les dues, perquè així, doncs, quedi clar, no?
I quan dius colpejar,
sí,
què vol dir colpejar? De quina manera?
És una estimulació que fem amb dos dits de les mans i ho fem en 13 punts del nostre cos. Bàsicament són de la cara i de les mans, uh-huh. Sí?
Després aprendrem una mica més com funciona.
Sí.
En tot cas, el tema de tapping, bé, que fins i tot diríem que és una mica onomatopeic, també fins i tot en català, mm-hmm. de colpejar, en diríem colpejament, potser, si féssim...
Sí,
la,
copets, fàcil.
Doncs aquests copets, aquests tac-tac, aquests taps-taps, que piquem en diferents punts de la cara i de les mans.
Mm-hmm.
Fa un moment ens anomenaves també la Teresa Forcades, la germana
sí.
Teresa Forcades, que tots sabem que és doctora en medicina, i que justament és especialista també en aquesta tècnica. Ho dic també perquè a vegades parlem d'algunes tècniques que pot haver-hi també persones una mica doncs, que pensin, ostres, aquestes coses noves, aquestes coses
sí.
que s'inventen a vegades a Amèrica, i quina, fins a quin punt
no,
això científicament està demostrat o no està demostrat, però podem veure doncs, persones de l'àmbit científic reconegut,
sí.
com en aquest cas doncs,
Teresa,
parlem de la Teresa sí. Forcades, doncs, que creu molt en aquesta tècnica i que ella mateixa dona tallers...
Efectivament, a Sant Benet. Sí.
Al monestir de Sant Benet, i em sembla que
I tinc relació, doncs ella
em
va convidar a anar allí a Sant Benet i explicar-li doncs, com jo treballava amb el tapping, i vaig aprofitar la benentesa per ensenyar-li el biofeedback cardíac. Doncs jo també treballo amb la sincronització del cor. Si vols, més endavant en podem parlar.
És una altra tècnica, això, no?
Sí, però
està
jo...
Està aparellada, està
El que faig és efectivament, no? Perquè en el fons jo sóc u.
Uh-huh.
La natura és u, Déu és u, i llavors en funció d'això el que faig és totes les tècniques que jo he pogut aprendre les ajunto per tenir els millors resultats amb la persona que em ve amb algun problema, no? I surt sense aquest problema.
O sigui, integrar totes aquelles eines, aquelles estratègies amb les que tu d'alguna manera doncs, has anat comprovant que hi creus, que veus que funcionen, que veus
sí,
que però, des del teu
així
punt
és.
De vista són efectives, no?
Sí.
Com vas conèixer, com vas descobrir? Perquè tu veig que comentàvem doncs, que venies una mica del món de les ciències, de les activitats uh-huh. físiques i de l'esport, per tant, potser un treball molt més corporal en quant a
així
formació
és.
Més acadèmica.
Sí.
Però, en canvi, després t'has anat derivant cap a tot aquest àmbit més, doncs, per un costat del tapping, però també altres tècniques o altres eines com el tai chi, el reiki, etc.
Exacte. Doncs jo, quan era estudiant de la meva carrera, me'n vaig anar d'Erasmus a Praga i allí doncs, vaig començar a practicar tai chi. Fruit d'una lesió que vaig tenir d'un cavall, diguem, aquesta situació que a priori va ser negativa, doncs em va fer volcar-me a començar aquesta pràctica, que sempre havia tingut l'espinet, això del tai chi, però mai havia començat. I llavors va ser en aquest context d'Erasmus, no?, que vaig començar a practicar molt de tai chi i també doncs, molta meditació. Vaig trobar que això beneficiava molt la meva vida i, per tant, vaig anar-hi a per totes i, de fet, encara estic practicant cada dia. I a través del tai chi, a través de la meditació, diguem que he anat desenvolupant una sensibilitat a nivell emocional. Jo sempre he tingut aquesta actitud de la gent que està al meu costat, doncs que estiguin bé, i sempre des de petit he tingut aquest ull emocional intuïtiu, no?, de dir, mira, aquesta persona té alguna incoherència, no?, o aquesta persona, veus, està bé, és lliure, respira bé, amb llibertat. Doncs diguem que he anat cultivant o aprofundint en aquesta sensibilitat, I amb tècniques tan efectives com el tapping, doncs puc ser molt ràpid, molt efectiu, no?, en l'aplicació.
Com hi vas arribar? Com et va ressonar per primera vegada?
Sí, que aquesta era la pregunta.
La pregunta era aquesta.
Sí. I llavors, al tornar de la República Txeca, jo, amb aquesta sensibilitat, diguem, espiritual, vaig arribar aquí a Catalunya i vaig dir, què passa aquí? He fet un pas enrere a la meva vida i estic a casa meva. Com solvento això? Llavors, em vaig apuntar a fer Reiki, vaig fer els tres nivells i el meu mestre em va dir, mira, veig que tu tens bones mans, el que farem serà fer un intercanvi, tu em vindràs a fer d'assistent i jo et faré mestre de Reiki, no? Diguem que vam fer aquest intercanvi i jo m'he anat formant amb més tècniques, doncs com el tapping, quan em vaig entrar que hi havia un curs de tapping aquí a Barcelona, doncs el vaig fer. I
a partir d'aquí vas anar entrant en aquest àmbit.
Sí, exacte.
Quin és l'origen d'aquesta tècnica?
Vale, això ve dels Estats Units. El doctor Callaghan tenia una pacienta que es deia Mary, i aquesta persona tenia molta fòbia a l'aigua. Fixa't que era una fòbia tan gran que amb prou feines podia entrar a la dutxa de casa seva. O sigui, era una cosa...
Per tant, una fòbia d'aquelles que dificulten la vida quotidiana.
Efectivament. I fixem-nos que el doctor Callaghan era una persona que ell personalment havia tingut moltes pors, moltes fòbies ja des de petit, i ell treballava o volia treballar d'una manera sincera i profunda amb els seus pacients, no? En aquest cas era un psicòleg clínic de més de 40 anys d'experiència, és a dir, no era qualsevol persona, i va trobar que mitjançant uns copets aquí a sota de l'ull, aquesta Mary va deixar de tenir fòbia a l'aigua. Havien estat, no, ho dic de memòria, diria uns 13 mesos fent teràpia, res,
no hi havia,
cap
no hi havia
millora. Li va dir, mira, fes-te uns copets aquí, i vam veure que sí, que va funcionar, no? I llavors doncs, es va establir un catàleg d'aquests 13 punts, que més endavant un dels seus estudiants, en Gary Craig, va dir, per qualsevol tipus de problema, si fem aquest catàleg, si fem l'estimulació en aquests 13 punts, tindrem molts bons resultats, sí? Perquè Dr. Callaghan feia el TFT, Thought Field Therapy, és a dir, la teràpia del pensament o del field, seria el camp de pensament, teràpia del camp del pensament. Uh-huh. I Gary Craig, amb aquesta simplificació, va fer EFT, Emotional Freedom Technique.
Per tant, aquesta tècnica tapping, que coneixem, la traducció seria tècnica d'alliberament emocional. Uh-huh. Com s'explica això que només amb uns copets puguem solucionar problemes uh-huh. emocionals o també problemes vinculats a, diríem, a les emocions, però que fins i tot abarquen altres temes? Quina uh-huh. explicació, d'alguna manera, lògica, més científica pot haver-hi? Perquè, és clar, només sembla una mica cosa de màgia, gairebé allò picant una mica aquí, ja uh-huh. està, ja arreglem mitja vida. Dius, home, què passa aquí,
no? No és només uns copets, sinó que el que fem també és una sincronització hemisfèrica i també fem un treball molt important amb la respiració. Uh-huh. És una cosa fonamental, especialment el fet d'exhalar amb ganes, com diu el mestre Peter Yang, uh-huh. Aquesta idea d'exhalar amb ganes, no? I sí, jo amb el tapping dinàmic, que és una evolució que he fet en el tapping, el que faig és estimular el desig harmònic de moviment del cos, sobretot en l'acció de caminar. Doncs perquè m'he trobat que, segons com caminem, també alterem molt el nostre funcionament cerebral mental, la nostra personalitat inclús, no? I he vist que molta gent que em ve a fer tapping, doncs, es frenen en els propis passos seus, que tenen moltes tensions a les espatlles, que miren al terra. Doncs jo vaig donant un seguit de feedbacks per tal d'optimitzar aquesta conducta motriu, és a dir, amb el cos, aquesta acció, i a partir del canvi en la part material tenim un canvi en la part, diguem, mental i, òbviament, espiritual. La nostra vida millora.
Quan fem aquests copets, quan ho sincronitzem amb la respiració, uh-huh. què està passant amb les emocions, d'alguna manera?
Molt bé.
Quan parlem d'alliberament emocional, vol dir que hi ha algunes emocions allà que no estan,
exacte.
Lliures, no?
Doncs...
Partim potser una mica, per comprendre la història, on són les emocions aquestes?
Mira,
on te les traiem?
El cos té memòria. Tot el que hem viscut, tot el que pensem, té una memòria. I es queda en el cos. Sí, de la mateixa manera que el Masaru Emoto et fa aquests experiments amb l'aigua i, uh-huh. i doncs, segons quin tipus de música, segons quines músiques es posen, l'aigua canvia les seves partícules, està científicament demostrat. Doncs el mateix passa amb els pensaments, el mateix passa amb les vivències que hem tingut i, òbviament, doncs, amb les vivències malauradament traumàtiques doncs, té una greu conseqüència, no? En l'organisme es queden gravades les coses. Llavors el que hem de fer...
D'alguna manera bloquejat, és com un bloqueig emocional? Exacte. Un punt on l'energia
queda... És un bloqueig energètic, mm-hmm. sí? Es queda, diguem, l'energia estancada, en lloc d'estar fluint, es queda en aquell punt. Mm-hmm. Llavors el que fem amb el tapping és treballar molt amb aquestes sensacions i, de la mateixa manera que un fisioterapeuta, quan tu tens una tensió... en algun múscul el que fa és apretar-te subtilment durant uns segons i automàticament el múscul es destensa, fa, oh, es relaxa, no? El mateix fem amb el tapping. No hi ha cap tensió mental, no hi ha cap tensió corporal que a base de presència, que és el que fem mitjançant aquesta estimulació dels cops o dels copets, mitjançant aquesta presència és possible qualsevol cosa. És a dir, tot és possible. El que és impossible és el que la meva ment no es pot imaginar.
El que està vinculat també és a uns punts d'acupuntura.
Efectivament.
És a dir, ja parteix mm-hmm. també de vincles, si més no, amb la medicina xinesa, en aquest cas.
Sí.
No? És
sí.
a dir, no és perquè sí, que és els punts no es piquen sí. aquí o es piquen allà.
Té un perquè, no? I el tapping doncs, és tan efectiu perquè utilitza o fusiona aquesta saviesa de la medicina tradicional xina amb els coneixements d'aquesta psicoteràpia americana, no? Molt puntera.
Uh-huh. Hem sortit al carrer i hem preguntat a la gent, ara veurem el que els hem preguntat.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Saps per on vaig anar ahir?
Ai, com que ets de Barcelona,
com
vas, anar,
segueixes, doncs,
vas anar a les Rambles.
Molt bé, però com hi havia tant soroll també, vaig després anar per l'Eixample una miqueta i bueno...
Vas descongestionar una
sí,
mica.
Senyor, sí, senyor.
Per d'aquella zona més
transitada.
Vas buscar un alliberament del trànsit.
Sí. Mai millor
del
dit.
Del trànsit energètic.
Doncs mira, vam preguntar justament això. Com allibera les emocions negatives?
Com allibera les emocions negatives? Anem a veure què et va respondre la gent del carrer.
Avui a l'opinió del carrer, com allibera les seves emocions negatives?
Bueno, pues la verdad es que yo no tengo emociones negativas. O sea que liberarlas, pues lo normal. No hago nada. La vida está tan jodida que entonces, pues ¿para qué nos vamos a preocupar y para qué vamos a liberar nada? Mejor no tenerlas y así de claro, nada, ya está.
Doncs jo el que faig és fer molt d'esport. El que sigui, si és amb més de força, més això millor. Durant molt de rato també m'agrada desfogar-me amb els meus amics, molt, perquè...
No sé, anar a ballar
perquè, sí,
o...
Ballem, saltem, el que sigui, però amb els teus amics és el millor.
Molt bé.
I què més?
Jo, per treure emocions negatives, el que faig és fer molt d'esport. Quasi cada dia vaig a córrer i així desfogo. I també, pues, quan es pot i no hi ha exàmens, es surt amb els amics, anem a ballar i fem coses per treure l'energia negativa.
Jo agafo, baixo al carrer i camino. Camino molta estona i vaig pensant i vaig meditant una mica perquè tinc aquests pensaments negatius.
Doncs aquesta era la resposta del carrer. Teníem un senyor que diu que no en té, tot i que la vida està molt jodida.
Ostres,
eh? Estava una mica així, dient, no em sortirà.
Però sé que en tenia, Déu-n'hi-do, no?
Sí,
no
sí. Tenir... I faríem una bona sessió de tapping, en aquest.
A veure, i després, a veure, pot ser que alguna persona pot tenir la sensació que una mica com aquest senyor de dir, escolta, jo en general tinc una vida positiva i no tinc emocions negatives.
Mira, això és una cosa que m'he trobat bastant. Que hi ha algunes emocions que no estan identificades. O sigui, la persona les té i a mesura que anem fent tapping anem descobrint aquestes emocions que la persona no identifica. No? Per exemple, una tristesa, una tristor, que l'està vivint el cos de la persona però que la persona no n'és conscient.
Com podria ser això? Algun exemple? És a dir, per què una persona en un cert moment pot tenir una tristesa, diem, en el cos i que, en canvi, aquella persona sent, tu li preguntes i ella mateixa es pregunta amb ella mateixa i diu, ah, no, jo estic bé. I, en canvi, què vol dir que té una tristesa al cos? Què vol dir això?
Bueno, doncs que el seu cos està responent amb aquesta emoció de tristesa, no? Doncs que es debilita, que... que no segrega endorfines, doncs tot això, que l'emoció és allí. Diguem que es poden veure les emocions, perquè...
D'alguna manera aquesta persona ha apartat mentalment l'atenció d'aquesta, d'un fet que, no, que li provoca, perquè, clar, aquesta tristesa no arriba d'enlloc, no? Aquesta tristesa ha de venir d'algun fet de la vida.
Exactament, i moltes vegades és vinculat doncs, amb el naixement. És un moment molt, molt especial, el naixement. De fet, és el dia més important de la nostra vida, no?, quan naixem. I doncs, allí doncs, passen coses. És un moment crític, que no vol dir que sigui dolent, però sí és un moment de canvi, és el gran canvi que fem, no?, d'alguna manera, juntament amb la mort, el néixer.
Un tema seria el d'aquestes emocions que potser no reconeixem. D'altres, hi havia persones que ens deien que descarregaven o canalitzaven les seves energies, les alliberaven mitjançant l'esport, ballar i saltar amb els amics. Això, recomanable?
100%, si us plau. Ballem, riem, fem l'amor, passem-nos-ho bé, estem aquí per gaudir. Mm-hmm. Llavors,
això ajuda a canalitzar i a alliberar emocions.
Totalment.
I llavors, per què, quan fem això, aquestes coses, per què hi ha emocions que d'alguna manera doncs, no acaben de marxar del tot? Per què hi ha aquesta memòria de coses que anem retenint i que potser no han estat alliberades a temps?
Bueno, de la mateixa manera que avui fa sol, doncs potser hi ha alguns moments que hi ha més núvols, no? De totes maneres, el sol sempre hi és, d'alguna manera, en el fons, no? Per què hi és? Doncs perquè vaig viure allò i allò m'ha quedat gravat, sí? I jo, doncs, potser ho he volgut apartar, no ho vull acceptar. I com diuen els tibetans o Carl Gustav Jung, allò que negues et sotmet i allò que et acceptes et transforma. Mm-hmm. Això és un principi molt important en el tàping, no?
Anem a veure com funciona. Primer, per quin tipus de problemes parleu, doncs, que és una tècnica molt efectiva,
sí.
A més, amb tipus de problemes molt diversos.
Sí, sí.
Alguns exemples. En quin, què és el que podem, d'alguna manera, ajudar a millorar o a transformar mitjançant el tapping EFT?
En primer lloc, doncs, amb els temes emocionals, no? Qualsevol emoció que tingui. Mira, és que ara tinc por. És que ara em sento incòmode perquè aquesta persona no sé què. Doncs, en primer lloc, amb el tema emocional és superefectiu, superdirecte i diguem que en un 99% dels casos ho fem, ho solucionem. Els problemes físics també es solucionen amb el tapping, en tant que un problema físic és una conseqüència d'una mala gestió emocional. Sí, les emocions, el que hem dit abans, es materialitzen, es cristal·litzen en el cos, no?
O sigui, quan hi ha una emoció que d'alguna manera està fent, també està produint al darrere seu algun tipus d'anomalia o de dificultat física, aquesta dificultat física també es pot transformar a partir de modificar també l'emoció que l'ha creat.
Sí, sí, sí.
Altres àmbits, perquè també parleu, clar, quan a vegades llegim sobre el tapping, doncs que temes de...
Sí.
Del futur, dels diners, de si tindrem problemes de relacions, coses d'aquestes que dius, home, això
sí.
sembla una mica allò una olla on te hi cap tot, quan ho he llegit així,
és que,
així
en
fred.
En el fons, tot és energia, diguem. Els diners són una energia. Llavors, jo com em relaciono amb els diners? Si agafo un bitllet, si agafo unes monedes, em sento a gust o em sento incòmode, saps? Llavors, seria això, trobar una estabilitat emocional amb qualsevol materialització, com poden ser els diners són una energia també, i permetre que jo em relacioni lliurement amb tal cosa. I aquí estem arribant al tema del desapego, no? El no aferrar-me a res, i a la vegada doncs, tenir un centre, un eix i una direcció que vull, demaneu i se us donarà, no? I en funció d'això, endavant.
Com funciona? Si jo vaig a fer una sessió de tapping, què és el que em trobaré? Què és el que caldrà fer? Quins passos seguirem?
Molt bé, doncs en primer lloc et direm moltes gràcies per confiar en mi en aquest cas, no? I et preguntaré per què vens, o sigui, què vols treballar. En funció d'això, avaluo de l'1 al 10 com de greu, diguem, és aquesta situació.
I tot això a través del diàleg.
Efectivament, parlant. I el que farem, doncs, serà això, preguntar-te què és el que més et preocupa ara, perquè en el fons tot és energia, no? Llavors, el que més em preocupa ara és el que realment m'està dificultant en la meva felicitat, en la meva plenitud a la vida.
Uh-huh.
Llavors, què és el que més et preocupa ara o a la teva vida quotidiana? I en funció d'això comencem a treballar. Veurem que si em dius tinc un buit perquè em preocupa el meu fill o em preocupa la feina o no tenir feina, veuràs com això anirà baixant, sí? I a mesura que vagi baixant, el teu cos també es anirà relaxant. Tu aniràs canviant la teva cara, perquè és que passa així, els ulls et brillaran. Si mentre...
Per això a mesura que avança el tractament, diríem.
Clar, mentre anem fent l'aplicació amb els copets.
Perquè l'aplicació dels copets se la fa cadascú... mateix, la fa el terapeuta?
Efectivament, és el terapeuta que va fent aquesta estimulació en els 13 punts i també el fa respirar. Jo especialment quan veig algú que fa una apnea, és a dir, que agafa aire així... Uh-huh. Doncs li dic, exhala. És com una pregunta i una resposta. Si el cos et diu, mira, necessito agafar, tranquil, hi ha abundància a l'univers, a la natura, tenim de tot per tots, doncs exhala amb ganes i veuràs com realment tot és possible i ho podem fer tot.
Aquesta és la part potser més mecànica. Hi ha una part també més verbal en el cas
sí.
del tapping. En què consisteix?
Doncs, en primer lloc, en dir la solució del problema. Perquè tu em dius, no tinc diners, vale? Encara que no tinc diners, accepto el problema i sempre tinc tots els diners que necessito, o sempre tinc molts diners. Doncs, en primer lloc, que la ment sigui capaç de crear la solució. Perquè és que m'he trobat en moltíssims casos, i més que m'hi trobaré, que la gent no sap dir la solució del problema. És a dir, per exemple, em fa mal el genoll i mai més em fa el genoll. No se'n recorden de dir, i què? Sí? O sigui, és en primer lloc posar-ho la ment.
És a dir, que d'alguna manera la creença negativa han posat l'atenció en el dolor de genoll i no ens imaginem ni ens diem a nosaltres mateixos que aquell genoll no pot fer mal, no pot deixar de fer mal.
Tota la vida jo he de viure amb aquest mal de genoll o mal d'esquena. Doncs no té per què. I el primer que fem és això, ensenyar a la ment que existeix una altra realitat possible.
Una altra manera de pensar, una altra manera d'enfocar aquella realitat.
I el que fem amb el tapping, en lloc de lluitar, és abraçar. No anem en contra de res, sinó, mira, ara passa això, doncs posem-hi positivitat, posem-hi llum, com diu la Teresa, donar llum a la llum, no? Donem llum a aquesta llum que som i tot funciona bé, no tenim per què forçar res.
Anirem descobrint també com... Només un últim pregunta abans de passar a la secció
sí.
següent. Quant de temps es poden notar canvis amb un tractament de tapping?
A la primera sessió ja tenim canvis, molt importants.
I després, les persones aprenen també a fer-se tapping amb ells mateixos?
Sí, especialment doncs, si venen en algun curs, no? Uh-huh. Allí doncs, la gent s'aprèn a fer tapping.
Per tant, és
també...
una manera també de que un pot fer, pot d'alguna manera... gestionar també una mica el seu benestar des d'aquí, des d'aquesta pràctica o aquesta
mm-hmm.
tècnica. Anirem cap a... Tenim més coses. Tenim aquí l'Anna i la Martina, que estan molt callades,
esperada.
Observant.
Escoltant atentament.
I tant.
Anirem Gràcies. Cap al mètode checklist, després cap a la brúixola, però abans sempre fem una pausa musical i avui ens has volgut triar música de Bach, música de Johann Sebastian Bach. Per què, Marc Cortadellas, ens has proposat música de Johann Sebastian Bach?
Bé... poca cosa et puc dir, no? Perquè parla per si sol la música de Bach, no? És aquest camí cap al cel, aquesta insistència, aquesta voluntat d'arribar a la llum, no? D'arribar a Déu. La música de Bach ens diu moltes coses i el tapping també ens diu moltes coses que moltes vegades tenim oblidades sobre nosaltres mateixos, no? I és aquesta harmonia la que trobem amb el tapping, aquesta força, d'aquesta direcció molt clara i a la vegada flexible, no? Per això he triat una cançó de Bach.
Doncs aquesta giga de la suite francesa de Johann Sebastian Bach, pausa musical per continuar de seguida parlant avui de l'alliberar emocions. Thank you.
Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Doncs amb la música de Johann Sebastian Bach, després d'aquesta pausa, continuem avui parlant d'alliberar emocions en el de cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui que ens preguntem què canvia en nosaltres quan alliberem emocions. I ara ens anem cap al mètode checklist.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Martina.
Hola.
Com estem?
Molt bé.
Estem parlant d'aquesta tècnica EFT Tapping. Què ens n'has de dir de tot això?
Ui, no sé, jo és que estic impressionada. Avui amb el tapping, jo aniré a provar-ho. Ja sí? Ho he decidit. Sí. Sí, perquè em sembla senzill i... Bueno, senzill, diguem. La fase prèvia, que és la d'identificar, no em sembla tan senzill, però un cop entri per la porta suposo que ell ja farà la feina, no? Però...
La part no. d'identificar, penso que... La part d'identificar què és el que vull solucionar.
Clar, que és la part que a mi em tocaria parlar ara, que és la de les llistes, no? Que, clar, suposo
per què
que...
Per què et sembla que no és fàcil?
Home, perquè un ha de fer l'exercici de saber què és el que es vol tractar. Aleshores, has de fer una llista, no? Has d'alguna manera enumerar...
Tot ho portem cap a casa, eh?
Tot ho portem cap a casa. És el que vinc a fer jo aquí.
Llista,
no?
De totes maneres, val a dir que, bromes a part, hem dit moltes en situacions, o hem comentat altres vegades, que realment fer llistes des del punt de vista de dir ordeno i endreço tot allò que em passa pel cap i li dono un format, poso nom a les coses i amb un format de llista ajuda molt a aclarir què és el que ens preocupa, què és el que tenim en ment, no?
I és clar, aleshores, si tu et fas la llista, dius, a veure, quines són les coses que em preocupen, no? Doncs em preocupa que el meu fill no estudia. Jo vaig a dir coses i no sé si el
Marc... Sí, i el fet d'avaluar-ho també.
Això el tàping, que el fill no estudia.
A veure, el que segur que arreglarem és...
La preocupació.
Exacte.
Exacte.
No? I després, possiblement, canviant jo, veurem com el món també canviarà.
Clar.
Perquè és que està tot connectat.
Clar.
Perquè, en definitiva, el que ens fa patir és com interpretem el món, no?
Exactament.
La interpretació que fem dels fets que s'estan succeint.
Això va dir Epictet. Diu, no són les circumstàncies externes, sinó és com jo visc aquestes circumstàncies el que em permeten ser feliç o no.
Sí. I això, Epictet, estem parlant de molts anys enrere.
Molts anys enrere.
Sí. Doncs això, aleshores... Clar, si jo vaig fent llistes, no?, de les coses que em preocupen o les que em fan mal, coses més dolors més físics, potser serà el primer pas perquè nosaltres després puguem anar doncs, a fer una consulta. De,
no? O sigui, podem, si més no, aclarir què és el que
volem. És fer present allò que volem treballar.
Anar fent llista, que no és fàcil.
I com es fan?
No
com es fan?
Què vols dir com es fan les llistes?
Especialista en llistes. Com es fa?
Agafes un boli.
Un bolígraf, seus, tranquil·lament, pots començar des de petit.
Això és el que volia sentir, perquè jo sé que es mor de ganes de compartir una novetat amb nosaltres.
A veure.
Sí, és una novetat que parla de les llistes pels nens més petits.
És a dir,
és un llibre...
Un mètode checklist. Passat als infants.
Passat als infants, que és un llibre que s'ha fet en anglès ja i l'autor és un és japonès, és un psicòleg japonès amb el qual nosaltres col·laborem, l'hem fet conjuntament i aleshores la idea és d'ell, ell fa anys que treballa amb nanos i que està fent diferents projectes i el que ha fet ell és un llibre al qual fa que els nens comencin a fer llistes de les coses que els agraden, de les coses que coneixen, de les coses que ja saben fer...
Com es diu el llibre?
El llibre es diu Checklist Kids.
Ho fem molt anglès, això, ho fem molt anglès.
Checklist Kids.
I llavors el que veiem és que està ple de dibuixos, o sigui, no es tracta tant de fer llistes de saber escriure, ho poden fer nens més petits, això.
No, clar, és un llibre a partir de 3 anys, així, a partir de 3-4 anys.
A veure, per exemple, una pàgina, què hi trobem?
Una pàgina hi trobem un camell, un cocodril i una girafa.
Un camell, un cocodril i una girafa. I què han de fer els nens amb això?
Els nens han de pensar si coneixen o no coneixen aquest animal. I aleshores, al costat del camell, tenen 3 opcions. Poden posar, encara no el conec, sí que el conec o m'agrada.
M'agrada.
M'agrada. Han de pensar si...
O sigui, han de triar entre aquestes 3 opcions.
Sí. D'alguna
manera el que estem fent aquí és amb cadascun doncs poder endreçar, de dir, a veure, això ho conec o no ho conec? I per tant, expresso que ho conec o expresso que no ho conec. I a més, si m'agrada, també puc marcar que m'agrada. I tot això només pintant una mica, no cal...
Bueno, més que pintant, com fent la V-baixa aquella, no?
La V-baixa del checklist.
Sí, de checklist. I amb això vam fent la llista, que clar, això no té forma de llista perquè no podria ser un llibre, perquè no s'acabaria mai, però cada pàgina hi ha tres, en aquest cas animals, després parlen d'aliments, per exemple, surt la poma, el plàtan i el bròquil. Si l'he menjat, si m'agrada o si no m'agrada. I aleshores hi ha la llista.
El bròquil,
i així els nens també comencen a fer llistes, perquè el de fer llistes és una cosa que si l'aprenem des de petits, també després anem creant aquest hàbit en moltes altres àrees.
Si més no, amb aquesta idea de dir endreço, poso consciència, poso tensió.
Poso
amb aquell
nom
fet...
a les coses, també, el que deia el Marc, no? De posar noms a les emocions aquí. Perquè ja seria més un estadi més avançat, però podria ser també una altra llista, no? La de posar nom a emocions que has tingut o que no.
I les últimes pàgines ja és més complexa en el llibre? O...
Les últimes pàgines hi ha una taula d'hàbits, que és un desplegable, que és perquè els pares la renquin, té un trucalat, i perquè se la pengin a la nevera o a l'habitació on vulguin, i aleshores hi ha uns quants dibuixos... dels hàbits, per exemple, un dels hàbits seria rentar-me les mans abans de cada àpat. Doncs, com que hi ha una edat que els nens aprenen a fer això, aleshores hi ha tots els dies de la setmana i els dies que el nen va fent aquest hàbit ho va marcant.
Això a vegades es fa amb gomets, eh? Això,
sí.
Anna, jo no sé si a casa
també
teva,
pot ser amb gomets.
A casa teva, tu no ho sent mai, coses d'aquestes amb els
nanos. No soc molt de gomets, no.
Però aquí, en tot cas, la tècnica és aquesta del checklist, no? De passar, de fer el...
És que, Oriol, els gomets després els enganxen a qualsevol lloc de la casa.
Que això, els que són mares...
Clar, sabem que els gomets a casa estan prohibits.
Que ens renyen.
Molt bé, què vols dir que ens renyen? Que encara t'hi sents tu amb aquesta tapa de gomets?
No, que ens renyen per no saber allò dels gomets.
Ah, vale.
Marc, jo no sé si el tapping es pot practicar també amb infants, amb nanos, amb nois i noies.
I amb bebès també.
Amb bebès?
Sí.
Amb bebès també.
Clar, òbviament no fas uns copets amb tantes ganes, però fas marcant-ho amb un ditet i sí, funciona també.
Els punts, no hem dit quins punts, hem parlat que es feien, es colpejava suaument amb dos dits a la cara i a les mans.
Sí.
Quins punts serien els bàsics?
Són aquests 13 punts.
13 que, punts.
Així és. I, bueno, doncs el primer està aquí al costat de a la part interna de la cella.
Per tant, si toquem una de les celles, la dreta
sí,
o l'esquerra...
és igual puta... quin costat fem, eh? Vull dir, és indiferent. Llavors, el segon el tenim aquí al costat de l'ull, el pòmul. Després el tercer just a sota de la nineta, aquí a sota del nas, a la barbeta, aquí a la punta de la clavícula també. Llavors, el que li diem...
Anem explorant tots, eh? Aquí,
el punto del mono, que li diem, no? Perquè és aquí just a sota de l'aixella. I llavors, doncs, a les falanges dels dits. I acabant amb el punt del kàrate, al lateral de la mà, i fent una estimulació, finalment, aquí, al palmell de la mà.
I això vol dir que es fa tot aquest recorregut a cada sessió, o vol dir que, per exemple, per segons quin tipus de treball, doncs em posaré, em pronunciaré més el punt de sota el nas, per exemple?
Molt bona pregunta. Mira, cada persona és un món, no? I llavors hi ha persones que a certs punts reaccionen més. Per exemple, tenim aquest punt aquí, la clavícula, que acostuma a ser molt efectiu, perquè per aquí prop coincideixen doncs, els 144.000 patrons d'energia que tenim en el cos, no? I llavors aquest és un punt que sol ser molt efectiu, no? I que permet realment doncs, posar-me a riure per alliberar aquesta emoció. Així és.
Però en una sessió normalment es recorren tots o no?
Es va fent tots. És el que va fer el Gary Craig. Va dir, mira, amb aquest catàleg, qualsevol situació que sigui, diguem, desfavorable o un objectiu que jo vulgui aconseguir, que també em permet això el tapping, acostar-me als meus objectius, doncs fent aquests punts, jo m'hi vaig posant. Hem de pensar que tenim el tema de l'inconscient. O sigui, estem contínuament... condicionats segons unes creences que són inconscients i segons un bagatge d'informació inconscient, però que repercuteix en cada segon de la nostra vida. Quan ens alliberem de tot això, tenim canvis molt positius, no?
Clar, perquè modifiquem des de molt al fons, podríem dir.
Exacte,
no?
Des de l'arrel.
Des de l'arrel. Anem ara a la brúixola, recuperem el nord i també esperem que sigui des de ben inconscient, des del fons del fons.
De cap i de nou, la brúixola.
Les frases, Anna, les frases, estaràs d'acord que també tenen molts missatges d'aquests que de vegades diem, justament per això comencem sempre la brúixola amb una frase, doncs tenen molts missatges d'aquests que diem molt alegrement i que estan parlant molt de coses molt internes,
molt
no?
Molt internes, exacte.
Sí. Per exemple, la frase d'avui.
Mira, les paraules se les emporta el vent.
Les paraules se les emporta el vent. Això ho diem? Quan ho diem, això?
Mira, és que avui el Marc ens ha dit moltes coses interessants. D'entre totes, jo em quedo potser amb dues. Una que seria la importància que tenen les paraules i les repeticions, no? Ell parlava d'aquestes dues coses. Parlant, de fet, de les repeticions, escoltant-lo, m'he recordat d'un article que vaig llegir no fa molts dies en El País, en el diari El País, que un expert en educació vial deia que moltes vegades tendim a saltar-nos els stops. A saltar-nos vol dir a no fer aquesta aturada que hauríem de fer. Diu que a vegades ho fem perquè veiem que hi ha molt bona visibilitat, perquè veiem que no hi ha cap cotxe, perquè és una zona que ens coneixem, però la qüestió és que aquesta cosa que fem, potser de manera puntual, però que l'anem fent de manera continuada, al final queda gravat en el nostre cervell com el missatge de que no és estrictament necessari parar-se en un stop. I això fa que potser a vegades que sí que seria necessari, no ho fem. És a dir, aquesta repetició marca com un camí al nostre cervell, una manera de pensar, de dir, bueno, escolta, això que en principi potser sí que hauria de ser d'aquesta manera, en el fons, per nosaltres ho interioritzem com que no ho és.
Clar, i això que fem a vegades conduint, suposo que s'estableix, es pot
clar,
fer el paral·lelisme en moltes situacions.
Aquí està, que amb les paraules passa una mica el mateix. És una mica allò de que vigila amb allò que dius, perquè potser al final, si ho dius molt, t'ho acabaràs creient. Hi ha vegades, hi ha coses que potser no semblen massa importants o que les dius una vegada i no són importants, però el problema és que moltes vegades diem coses que són molt absolutistes, com que no me'n surto mai o no suporto això, coses que són molt extrems.
No fa massa vaig llegir una frase que em va agradar molt en aquesta línia, que deia, no diguis frases negatives com aquestes que estàs dient, ni en broma, perquè l'inconscient no té sentit de l'humor i fins i tot se les pot creure.
Exacte, exacte.
Una mica seria amb aquesta idea.
Sí, doncs de fet venia a parar una miqueta aquí, no? Això de que les paraules en realitat no se les emporta el vent. Hi ha una altra dita que a mi també m'agrada molt, que ets amo dels teus silencis i esclau de les teves paraules. Uh-huh. És a dir, vigila què dius, perquè aquestes coses que dius, aquestes coses que fas repetidament et converteixen en un esclau d'allò que tu estàs dient o que estàs fent.
Perquè a poc a poc vas creant una manera d'entendre allò, una manera d'interpretar, sí, o de llegir tot allò que està passant. No?
Exacte, el teu entorn. Interpretes el teu entorn d'aquella manera que estàs dient, com ens deia el Marc. Avui, per exemplificar-ho, porto el cas de l'Enric, de 20 anys.
Enric, de 20 anys.
Sí, de fet, de l'Enric ja us en vaig parlar fa aproximadament un any. Uh-huh. Us faig un resum. És un nano que havia tingut diferents entrebancs en els seus estudis. Ella cap als 14-15 anys havia acabat deixant l'ESO, l'escola on havia estudiat tota la seva vida, per dir-ho d'alguna manera, i ho havia acabat deixant per problemes que havia tingut amb els seus tutors o amb els companys, bueno, per aquelles coses que sense importància, però ell va dir, no, jo aquí no vull estudiar, vull anar a un altre lloc. No va acabar aquell curs en aquell centre, ho va deixar els estudis, l'any següent es va lligar amb un altre centre, però aquelles coses que passen, que va començar a fer una campana aquí, una campana allà, al final va acabar per no anar-hi, va acabar deixant també els estudis allà. A partir d'aquí va començar a succeir-se els intents de fer cursos aquí o allà, a diferents centres, va deixar l'ESO, va començar mòduls i sempre, sempre ho acabava deixant.
No se'n sortia amb
no
els estudis.
No se'n sortia. Ell, ara als 20 anys, es troba que no té cap títol, perquè evidentment no ha acabat l'ESO, tampoc ha acabat cap mòdul, però té clar que vol fer dret a la universitat, però evidentment no pot fer dret a la universitat si no té...
Vol fer dret?
Dret a la universitat, sí, però no pot fer-ho...
Home, però Déu-n'hi-do, també, és a dir, si fins ara no ha estat bon estudiant, sí, necessita un canvi molt gran.
Necessita un canvi molt gran, necessita, a més, a part d'aquest canvi molt gran, necessita tenir algun accés, o batxillerat, o un mòdul,
sí,
o alguna
sí,
cosa. De fet, segurament no és massa important el per què acaba deixant els estudis, perquè d'excuses sempre em posa moltes, perquè no m'agrada el centre, perquè els companys no hem fet un bon equip, perquè mil excuses. O sigui, potser la importància és una miqueta una cosa que ell va dient tot sovint, i és que quan a mi una cosa m'avorreix, sempre l'acabo deixant. I jo penso que aquest és el quid de la qüestió. Això que ell sempre diu, és que jo no suporto fer una cosa que m'avorreix. A mi quan alguna cosa m'avorreix, quan no m'omple, quan no m'agrada, jo ho acabo deixant. Uh-huh. I jo penso que aquí està el tema, és molt important això. Aleshores, com afrontar aquesta situació? Es van fer moltes coses amb l'Enric, però d'aquestes moltes coses que es van fer, em vull destacar dues. Per una banda, està aquesta frase tan absolutista que posa ell, no, que diu que a mi quan una cosa m'avorreix l'acabo deixant, és donar-se en compte de que en realitat això no és així. O sigui, enlloc està escrit que ell no pugui acabar fent una cosa que li avorreix.
Però clar, ell s'ho va repetint.
Ell s'ho ha repetit tant que s'ho creu. Ara per ell és una veritat absoluta. Mm-hmm. Però ell en el passat havia fet moltes coses que li havien avorrit i havia acabat fent durant aquest procés, potser amb els estudis no, però amb altres coses vam anar demostrant i vam anar trobant altres coses que li havien avorrit però que havia acabat fent, i no hi ha enlloc que estigui escrit que en el futur, tot i que això que està fent li avorreixi, no pugui acabar-ho per un objectiu més gran o per aconseguir una altra cosa. Doncs el primer era desmuntar una miqueta tot això, no? O sigui, no està enlloc escrit que això hagi de ser així. I després, per una altra banda, està aquesta idea irracional, no? O sigui, ell posava el focus en els resultats. A mi m'avorreix, com a conseqüència ho abandono. No? I això és una idea irracional, no hi ha cap base, no hi ha cap fonament aquí. El focus l'hauríem de posar potser millor en el per què abandono o què és el que falla, i a partir d'aquí buscar un com diferent, és a dir, com puc fer perquè això no es repeteixi.
Clar, no es tracta del resultat, sinó del camí, bueno, no? D'una possibilitat de fer camins diferents.
Clar, d'aquesta manera també canvies la possibilitat de que això que fins ara havia sigut un problema passi a ser una oportunitat. Uh-huh. És a dir, vale, d'acord, fins ara això ha fallat, però per què ha fallat? En el moment en què et planteges el per què i et planteges un com diferent, pots donar-li una resposta diferent. Uh-huh. I aleshores a partir d'aquí tens una possibilitat de canvi. Evidentment amb l'Enric ja et dic que va haver-hi una feina al darrere molt important, però només el fet de plantejar aquestes dues qüestions, el canvi va ser molt important. És a dir, ara cada vegada que ell es trobava en un moment de dir, ostres, és que això no m'agrada, no m'omple, bueno, escolta, què és el que està fallant? Què podem fer? Per què està fallant? Moltes vegades eren coses absolutament irracionals. Uh-huh. No? Aleshores a partir d'aquí reestructurar una miqueta el pensament.
Com va acabar això?
Mira, va acabar amb els estudis aquests acabats. I actualment... No.
Encara no és tan gran.
No, encara no és tan gran.
Amb els 20 anys ja seria un gran.
Amb un mòdul acabat, que ja és un gran objectiu, després de 4 anys o 5 anys pràcticament, no exagero, de tots aquests anys, amb fracassos, segons ell, jo crec que no eren fracassos, eren intents mal orientats, i després d'aquests anys va aconseguir acabar un mòdul i actualment està fent dret.
Què n'han d'aprendre, doncs, d'aquesta història de l'Enric?
Mira, a un nen li costa molt aprendre a fer-se el llaç de les sabates. Veus? Al principi costa molt esforç i té que parar molta atenció perquè li surti bé allò de que penses, bueno, primer faig una orella del conillet, després faig l'altra, després li faig finalment li faig el nus, i al final realment és algo que et surt de repetir, al final és algo que et surt amb molta facilitat, no? Doncs amb les paraules i els nostres actes fem un camí similar. Una paraula o un acte puntual potser no semblen que siguin importants, però si els repetim i els repetim, poden acabar integrant-se en el nostre cervell fins a funcionar com a idees limitadores o idees que no siguin limitadores segons el que nosaltres vulguem. Nosaltres triem quina mena de llaç o quina mena de camí volem triar.
Per tant, d'aquella idea inicial o d'aquella frase que podem dir a vegades, bueno, les paraules se les emporta el vent, aquesta manera de treure importància a les paraules que diem, recuperaríem el nord si poséssim la brúixola i diguéssim...
Jo, seguint amb el tema de les paraules, diria guarda't de parlar sense abans pensar.
Guarda't de parlar sense abans pensar. I així, a poc a poc, si diem unes paraules més encertades, que ens ajudin més, que no ens limitin, segurament també ens veurem menys limitats a la nostra vida. No sé si ràpidament, Marva, estem a punt ja d'acabar, algun comentari sobre el que dèiem de l'Enric?
Bé, doncs això, la importància de les paraules, no? Que el que jo vaig pensant al final s'acaba fent realitat i és important pensar bé.
Uh-huh. Doncs vinga, anem a respondre amb bones paraules, per això la pregunta que havíem fet avui: què canvien nosaltres quan alliberem les emocions?
Voleu un canvi positiu? Doncs anem a colpejar i estimular uns punts del cos i fins i tot sincronitzar el cor, perquè no oblidem, som una unitat. Per qualsevol tipus de problemes, la tècnica d'alliberament personal permet respirar millor exhalar amb ganes i sincronitzar el cos i la ment. A partir d'un treball en el camp material, ens endinsem a dins, a les emocions bloquejades. Alliberar aquests punts bloquejats, fer present i fluir de l'energia, tot serà possible. Tot allò que hem viscut deu ser acceptat. Ser energia, fluir, no aferrar-nos a les coses. Voleu un altre canvi positiu? Doncs escolteu-nos dimecres que ve. Fins la propera.
Bé, dimecres que ve no, que dimecres que ve és 1 de maig.
És veritat,
festa, d'aquí 15
mira,
dies.
Mira l'inconscient, eh?
Inconscient, ganes, ganes,
ganes, ganes,
sí senyor.
Hem parlat avui de l'EFT, Tècnica d'Alliberament Emocional, amb Marc Cortadelles. Marc, alguna web on la gent que vulgui saber més coses
sí,
del tapping?
És simplement tapping.cat, amb dues P's.
Amb dues P's, tapping.cat. I a més, em sembla que properament, tant a Barcelona com a Reus, faràs cursos de tapping, per
sí,
tant, allà a la web poden trobar informació.
Es pot trobar, així és.
Doncs gràcies Marc Cortadelles,
gràcies.
Gràcies Jordi, gràcies Anna, gràcies Jordi Carretero i gràcies Toni Huguet. I tot això és el que hem après avui. Gràcies a tots per la vostra atenció. Us esperem el proper De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De Cap i De Nou. Ràdio Estel.